Les 12 colònies. Amb César Jiménez.
Bona nit, Sant Celoni, i benvinguts a un especial de les 12 colònies. I avui parlarem del 35è Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Aquest any sí. En acabar el passat Saló del Còmic, vaig sortir tan cansat i decebut que no tenia intenció de tornar aquest any. Hores de cua per comprar entrades i accedir al recinte van minar la meva persona. A més del que per a mi ha de ser part de l'essència del Saló, comprar còmic de segona mà. Que brillava per la seva absència i en cas de trobar-ho portàvem 2 anys en què el trobaves molt car. Que són còmics de 30 o 40 anys i no estan en bon estat, per Déu. Però bueno, finalment comença l'any i veus a Twitter les primeres informacions sobre el Saló i la meva ànima friki i comiquera comença a dir vull anar. Doncs hem tornat a anar al recinte Firal de Montjuïc i aquesta vegada puc dir-ho ben alt. Bravo, Ficòmic! El més destacat d'aquesta edició han estat les exposicions, amb molt bona qualitat, els tallers i les taules rodones, que aquest any han inclòs youtubers i instagramers, amb una llista destacable d'autors de primera línia, com Pepe Larraz, Emma Rius, Salva Espín, Mitch Gerards, Jin Ha, Dave Gibbons i moltíssims més, la qualitat del Saló ha crescut i molt. I aquest friki nostàlgic i addicte a les grapes, que és assidu al mercat de Sant Antoni, aquest any ha pogut gaudir. S'agraeix l'augment significatiu d'estants dedicats als còmics en relació a anys anteriors, molt estant de segona mà i a un preu just que ha fet tremolar el meu compte corrent. A les activitats de taller de còmics hem pogut assistir a una classe amb Pepe Larraz, una xerrada amena i distesa en la qual ens va presentant pàgines del seu treball i les va comentant amb els assistents. Per començar, comenta que és la segona vegada que continua Ryan Stegman en alguna sèrie i ens explica què respon quan li pregunten quina és la següent sèrie que farà.
Yo empecé en la serie de Uncanny Avengers, el número 9, después de Ryan Stegman. Lo gracioso es que es la segunda vez que tengo ya que continuar a Ryan Stegman. Entonces, cuando me preguntan qué serie vas a hacer, digo, no sé lo que esté haciendo Ryan Stegman, porque al final siempre me llaman para él. Es muy majo, ¿eh? Ryan, hablamos mucho.
Pepe Larraz intenta ficar una mica de comèdia i easter eggs a les escenes de les sèries Marvel que dibuixa, com l'estació de la pel·lícula de Hellboy, el cameo de Stan Lee o el laboratori de Blade Runner, entre d'altres. Ja que quan va estar dibuixant Canon, l'últim Padawan de Star Wars, eren molt estrictes i no podia sortir-se del Canon ni afegir cameos. Per a ell, dibuixar pàgines a les cafeteries és quelcom habitual.
Cuando trabajas en los cómics, muchas veces trabajas mucho tiempo solo. O bien en casa, yo trabajo entre casa y un estudio. Y hay muchos días que es como de, mira, ya no puedo más. O sea, ya necesito ver gente y tal, y entonces me voy a una cafetería, vas a tomar un café y dibujo páginas ahí. Lo hace muchísima gente. Y la verdad que me viene muy bien, porque te centras mucho en lo que es la página, te pones los cascos, estás ahí con la gente pasando alrededor y es muy agradable. De hecho, hay una miniserie masacre que la dibujé toda en la cafetería de debajo de casa. Yo le llamaba mi despacho, en plan de, ah, era mi despacho. Y estaba yo ahí en la cafetería.
Sobre l'apartat tècnic del dibuix, comenta que s'ha passat a l'entitat digital perquè se sent més còmode, és més ràpid i més immediat.
La sensació de treballar entre en la pàgina en paper i el digital, la diferència, apostaria si fos més ràpid pel paper o el digital que ofrece...
Jo crec que el digital és més ràpid, és més immediat. Existe esta...
La idea es, te encuentras cómodo ahora, no volverías nunca al papel. Y no hablo del tiempo, claro. Hablo de la idea de dibujar sobre un soporte.
Es que el problema es que si volviera al papel y tuviera que hacer este entintado, no sabría cómo hacerlo ahora mismo. El entintado que me da el digital y los pinceles que he conseguido me permiten una variedad de efectos que para hacerlo en papel necesitaría texturas, necesitaría plumillas, necesitaría un montón de cosas que yo creo que me retrasarían mucho. Se pierde el original. Esto es una cosa con la que yo quiero establecer una batalla, pero una batalla abierta, en plan, no, pero esto es digital. ¿Y? En plan, no, pero es que el digital es más fácil, ¿eh? O sea, es como de, yo le echo las mismas horas a una página digital que a una página normal, ¿no? Entonces, al final nos estamos aquí preocupando un poco del tema de muchos de los originales. Es verdad que se puede perder el tener el físico, ¿no? Pero yo veo estas páginas impresas y yo creo que no se percibe, a no ser que te digan, no, es que es una impresión que son digitales.
Ens explica que admira Stuart Immonen. Per a ell és el millor i ha estat la seva referència.
Pepe, yo hace tiempo que te veo dibujar creo que empecé a ver tus primeras páginas en Marvel. En esa época estábamos, hacíamos cosas juntos. ¿Qué queda de aquel Pepe? Porque yo recuerdo incluso que admirábamos un montón a Immonen, me acuerdo que hablábamos mucho de él.
No, le sigo, joder, obviamente. Quien no admire Immonen es que no tiene gusto. Es el mejor, es el mejor dibujante y en sentido de referencias.
Sí, si te digo que no lo veía más antes en ti que ahora.
Sí, ¿tú crees?
Sí. Yo sé.
Algo debo estar haciendo mal, entonces. Tengo que
no,
vale,
no.
No sé. Yo creo que tiene que haber una. Creo que todo va sumando. Todas las referencias que a uno le gustan y todo lo que uno va aprendiendo a lo largo del camino le va sumando. A mí me gusta mucho cómo dibujas tú, Arvin Monen. Me gusta mucho cómo compone y cómo narra. Cada vez, por ejemplo, he mirado mucho para la tinta, he mirado mucho a su entintador, a Wilmot von Grabbacher. Y yo creo que en ese sentido he estado últimamente mirando más acabados que narrativa. Pero me gusta mucho cómo todo en las páginas de Monen parece que está bien compuesto. Es como de, bueno, ya está. Es como, esto tiene que ir aquí y esto tiene que ir aquí. Te da la impresión de que el tío es capaz de ver unas líneas invisibles que nadie más ve para componer. Es como de, esto aquí está bien y esto aquí está bien. Entonces sí que me ha llevado mucho a mí al intentar componer las páginas siempre muy... pensarme muy bien la composición, pues por ejemplo en esta, ¿no? Todo el tema del espacio negativo abajo, lo que os decía, los planos, un plano de oscuridad adelante, el plano claro, el plano de oscuridad al fondo. Bueno, al final son sistemes que te crees per dibujar de prisa para que el mensaje llegue.
També ens deixa clar que va aprendre que si una pàgina no funciona, per molt que ho intentis, cal llançar-la i començar de nou.
Esta pàgina era curiosa perquè tenia una idea de com fer-la i no funcionava. I jo dándome de cabeza contra la pared i no funcionava. I a veces lo que pasa es que lo tienes que tirar todo. Todo. O sea, hay veces que intentamos conservar algo porque... Yo tenía un profesor que me dijo una vez lo del dibujo tiene que estar bien a los 2 minutos, a los 20 minutos y a las 2 horas. Pero si no está bien al principio, me decía, no te quedes con él, no le cojas cariño, no funciona, tíralo. Y es algo que intento llevar muy a rajatabla. Me acuerdo una vez que tenía una página de Star Wars, que luego os la enseño, que no funcionaba. Y eran las 6 de la tarde y era como, ya no lo puedo tirar, ya hoy la tengo que acabar. Y no, y decidí que no. Que si no funciona, no funciona y que no iba a tirarme más horas haciendo algo que no funciona. Entonces tienes que coger y no te agarres a eso, lo tiras y ya está. Y empiezas de nuevo y la verdad que se empieza con muchísimo más, con mucho más,
bueno, idea,
mucho mejor.
Actualment se sent molt còmode amb el colorista David Curiel. Sempre que pot, ho demana per les seves sèries.
Cuando te dan una serie... y te dicen el equipo creativo si te dan como posibilidades de elegir colorista o ya te vienen puesto y después si en la elección de los coloristas con cuáles más te ha gustado trabajar y con qué mejores ojos ves el resultado final.
A ver si os puedo poner alguna viñeta del colorista para hablar de él. Es un colorista maravilloso. Luego volvemos a esto. A ver, vamos a ver el clip. A ver, cuando uno está en Marvel, no es estás en Marvel y ya. Quiero decir, hay distintos estados y momentos en los que te sientes mejor valorado, hay momentos en los que tú sientes que puedes pedir más cosas y momentos en los que simplemente estás ahí para un poco a lo que te den, ¿no? Yo ahora, después de haber hecho Star Wars, sí que me siento un poco, quizá me siento mejor valorado o una posición en la que puedo a lo mejor empezar a pedir cosas, en plan de, bueno, voy a hacer esta serie pero quiero a este colorista, ¿no? Pero esto, por ejemplo, para mí ha empezado a pasar hace relativamente poco. Entonces, también depende del encargo. Yo me encuentro muy a gusto trabajando con David Curiel, que es mi colorista actual. Era muy fan de su trabajo antes de empezar a trabajar con él y me gustaba mucho sobre todo el tema de cómo modela. Me gusta cómo utiliza estos cortes tan planos y sobre todo, y esto es una cosa muy importante, es una persona que me modela muy bien las caras. Me modela exactamente como a mí me gusta la cara, porque a veces pasa que tú haces un dibujo y esa persona después, el colorista, pasa que empieza a modelar y a supermodelar, que yo lo entiendo, que son artistas también, ¿no? Y tienen derecho a poner su grano de arena en el trabajo. pero a veces sí que es verdad que yo creo que todos debemos estar un poco a lo mismo, ¿no? Todo el mundo, como dicen los ingleses, estar en la misma página, pues estar todos a eso, ¿no? Entonces, cuando encuentras un colorista con el que realmente funcionas bien, para mí lo mejor es no cambiar. Y con David funcionó muy, muy bien. La verdad que tiene un talento espectacular.
I com a tall curiós, Pepe Larraz ens explica que no se li dona gaire bé dibuixar el Capità Amèrica.
O sea, se me da fatal dibujar al Capitán América. Es una cosa que lo estoy intentando remediar. Me he comprado El Soldado de Invierno, me lo estoy leyendo, me estoy documentando, me he visto las pelis, pero se me da fatal dibujar al Capitán América. Es una cosa que me pasa. Y, sorprendentemente, me piden muchísimo que dibuje al Capitán América. Entonces, claro, tengo un problema. Y en esta escena era como de... Tenía que ser una escena de mucha contemplación, una escena muy bonita. Y decidí hacerlo completamente o casi en silueta, ¿no? Utilizando el tema que decíamos de las luces, que fuera muy dramática y poner una iluminación muy fuerte por dos motivos. Uno, porque me parecía que funcionaba muy bien a nivel de la historia, de contar ese momento de recogimiento tan solo con luces y sombras. Y otro, porque así me quitaba de dibujar al Capitán América y me parecía muy bien.
Una xerrada molt amena, la qual us penjaria íntegra si pogués. Pel que fa a les exposicions, hem pogut gaudir de les meravelloses exposicions dedicades als 100 anys del naixement de Will Eisner, pare de la novel·la gràfica. El símbol que representa Gaudí i el còmic El fantasma de Gaudí, la del centenari de la revista TVO, la de l'icònic vaquer creat per Morris, Lucky Luke, una altra sobre les vinyetes humorístiques dedicades a Donald Trump, la de Còmics en vol amb l'aeronàutica com a protagonista del cartell d'aquest any, els superherois fora de control i sense oblidar-nos de la que em toca més la fibra, l'exposició Fan Hunter, el futur està en joc, amb una completa retrospectiva a les gairebé 3 dècades de la millor obra d'humor èpic o decadent, que ens adverteix sobre el perill d'un futur on la intolerància i la falta de llibertat estan a punt de guanyar la batalla a la cultura i al sentit comú. Una exposició plena de còmics i originals cedits per Cels Pinyol que fan la delícia de qualsevol fan de les grapes. A més, aquest any coincideix amb la sortida del joc de taula Fan Hunter Urban Warfare, amb els quals el noi de Dever Iberia s'han deixat la pell. Meravelloses les figures de Don Depesor i del sergent Fan Hunter que hem pogut veure al seu estant. No puc deixar de dir que sempre és un plaer xerrar 10 minutets amb Cels Pinyol abans i durant la seva sessió de signatures. Una persona tremendament amable amb els fans que sempre té un moment per parar-se a parlar amb nosaltres una estona. Des d'aquí et torno a donar les gràcies, Cels. Hem assistit a la presentació del joc Fan Hunter Urban Warfare, on David Esprit i Xavier Garriga ens han presentat el joc i han explicat el complicat procés de fer-ho. Acompanyats pel creador Cesc Pinyol i el director del Festival Internacional de Cinema de Sitges, Àngel Sala, han explicat que Fan Hunter, Dràcula, ha estat seleccionat com còmic oficial del Festival de Cinema Fantàstic per celebrar el seu 50è aniversari del proper 5 al 15 d'octubre. Cels ens explica que han fet canvis sobre el còmic original per actualitzar-lo.
Porta doncs, molts afegits respecte a l'original, i és que a més aquella portava 26 vinyetes per pàgina perquè tenia molt poc pressupost i aquesta té 80 pàgines i es pot llegir d'una forma molt més nítida. Comentar que segueix ambientat el festival, passa a l'any 1999 i ha sigut molt divertit perquè això està dibuixat l'any 1992, fa 25 anys, però a més, com que parlem d'un futur, està ambientat a l'any 1999. L'estaven dirigint, o sigui, jo estava dibuixant el 2017 un llibre que és un futur passat. Llavors està molt divertit, ja per acabar, comentar que hem estat mirant totes les pel·lícules que havien tant el Palmeres com la secció oficial i les hem incorporat aquí. I són tan antigues que ens ha fet moltíssima gràcia recuperar-les. O sigui, és una mica de còmic futur post-vintage.
De tornada al joc, comenten que les sensacions recollides a l'estand de Dever i a la zona de demostracions habilitada al costat de l'exposició han estat molt positives.
I una sensació que estem rebent i el feedback que ens estan donant els demostradors que estan fent partida rere partida a la demostració de Fan Hunter, és que la gent s'ho passa molt bé jugant. O sigui, una sensació que a mi dona la sensació de dir, vale, anem per bon camí, és veure com la gent s'asseu, juga una partida, s'ho passa bé, s'aixeca i es compra la caixa de joc. I això és una sensació realment reconfortant.
A més, ens expliquen que tenen la intenció de treure la versió anglesa del joc. En aquest moment, un dels assistents, l'amic i col·laborador de l'autor, Oriol Estrada, ha preguntat com han pensat traduir pitxorrina a l'anglès. Després de les rialles inicials, tant Cels com David comenten que van estar parlant i proposant idees i després de moltes bogeries van decidir que s'anomenaria Màgic. No hi havia traducció possible. De les presentacions de les editorials, destaquem les de Planeta Còmics amb la sortida de Conan l'assassí, la nova etapa del Cimeri en dibuix de Sergio Dávila i guió de Cullen Bunn, a més de la seva contrapartida, el bàrbar creat per Sergio Aragonés amb la sèrie Gru, Friends and Foes. I de la línia Star Wars destaquem que, per al 40 aniversari de la saga, Planeta publicarà l'àlbum Llegendes amb els clàssics de Marvel UK, a més de les novel·les canon Star Wars Jazz de Sang, escrita per Claudia Gray i protagonitzada per la princesa Leia, i Star Wars Deixable Fosc, de Christy Golden, amb una trama situada a les Guerres Clon. També arribarà la guia Star Wars Stormtroopers i l'edició limitada dels plànols de Star Wars, un àlbum de luxe recopilatori dels plans més detallats de la saga. ECC, amb motiu de la pròxima estrena en cinemes de Wonder Woman, publicarà una selecció d'històries de la Trinitat de DC, a més d'editar Wonder Woman, La Guerra dels Déus, una selecció de les etapes més clàssiques de l'Amazona. El canvi de distribució crec que ha beneficiat el Saló. Amb una àmplia sala on ubicar la venda de còmics i merchandatge, han aprofitat el pati exterior per col·locar l'exposició aeronàutica. I amb una zona de conferències, taules rodones i exposicions dividida en nivells, que han fet molt senzill el poder seguir les xerrades. La pega que li poso és a la zona superior, on teníem una barreja rara d'esdeveniments. Dues exposicions, la de Fan Hunters i la de Tintín, la zona de joc de Nintendo i les associacions d'aviació i ciència-ficció, a més de la zona de fanzines i autoedició. Amb el que arriben a arrossegar els videojocs a la gent jove, la resta de col·lectius semblava que no gaudien de l'atenció que es mereixien. Potser hauríem d'haver col·locat la zona de videojocs amb la zona de còmics i merchandatge, com en anteriors edicions. L'esdeveniment va concloure després de 4 intensos dies amb una xifra de 118.000 visitants, els mateixos números de l'any passat. Amb les bones sensacions que em porto aquest any, tan sols queda esperar que arribi el 36è Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Però haurem d'esperar el 3 i 6 de maig del 2018, data anotada ja a la meva agenda i amb negreta cursiva i a grandària 64. Bé, fins aquí l'assistència al Saló d'aquest any. Espero que us hagi agradat el que us heu portat i ens veiem al proper programa habitual de les 12 colònies. Bona nit i que la força us acompanyi.